Doctora Carmen Cabeza, subdirectora general de promoció de la salut i responsable del programa de la vacunació Covid-19 a Catalunya. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
Tinc moltes preguntes. De fet, ara estàvem parlant molt de les vacunes, de quines són les millors, de la d'AstraZeneca, però anem a començar amb el que és evident. És a dir, la vacunació va com va.
Sí.
La vacunació, és evident que les vacunes arriben quan arriben, que això no depèn del govern de la Generalitat, sinó que això depèn de com ho reparteix el Ministeri de Sanitat proporcionalment a les comunitats autònomes, però ahir la dada que vam registrar és la més baixa de dosis des del dia 1 de gener. En primera, diumenge només se'n van posar 545, és veritat que era diumenge, i que d'aquestes 341 eren de la primera dosi. Això és perquè és cap de setmana?
Això va ser per aquest cap de setmana concret, perquè fins ara han estat vacunant els caps de setmana amb molt bona activitat en general. Mai és igual que un dilluns o un dimarts. Però, per exemple, les dades d'ahir dilluns eren d'aproximadament 12.900 vacunes. És a dir, això eren les dades que jo tenia ahir a les 10 de la nit de les posades durant el dilluns. És a dir, la nostra activitat normalment està per sobre de 10.000 vacunes al dia. I llavors aquest diumenge va ser un diumenge una miqueta, perquè estem en aquesta fase en què ja han acabat les residències, ja han acabat el gruix dels professionals sanitaris, estem iniciant d'alguna manera tot el que és una part essencial de la vacunació en aquest moment, que són les persones majors de 80 anys, les persones dependents, però aquestes persones ja estem situant aquesta vacunació en l'atenció primària, el lloc normalment.
Per tant, aquella gent, li pregunto ja, que tingui més de 80 anys, que ara es pregunti, bueno, escolti'm, i què, em trucaran? Què hem de fer exactament la família? Exactament què els hi passarà? És a dir, què els informaran?
Sí, durant les properes setmanes, des del seu centre d'atenció primària, les trucaran per concertar un dia i una hora per vacunar. No hi ha pressa. Ja tenim més, quasi 400.000 persones per sobre de 80 anys a Catalunya i tenim que anar posant les vacunes segons ens van arribant, com hem dit, de Madrid. Per tant, no tenim les 400.000 vacunes en aquest moment, però sí que les anirem tenint les properes setmanes. Llavors, el metge, la infermera del seu centre de salut, el metge de família, la infermera de família, contactaran amb ella o amb ell i la citaran per un dia. I estiguin tranquils que els contactaran, no cal trucar al CAP, sinó que des del CAP ja ens trucaran i podrem veure quin és el dia millor per vacunar-nos. I això també és igual per a les persones amb gran dependència, que ja estem en més de la meitat dels centres de salut ja han començat, la resta comencem ara i estem fent-lo de la manera prioritària.
En tot cas, quan parlem d'aquesta gent, estem parlant de que aquestes 400.000 persones més grans de 80 anys, quan el calcula que es podria estar pràcticament el 100% vacunats? Durant el mes de març?
Sí. El que és la primera dosi, sí. I pensem que inclús una miqueta abans, sí. Jo crec que durant el mes de març, sí.
Va, si hi haguessin més dosis disponibles, perquè hi ha un problema de que efectivament no hi ha dosis, es podria vacunar igual un dissabte i un diumenge?
Sí, totalment. No hauria cap problema, lo podríem muntar. De fet, hem estat vacunant dissabtes i diumenges d'una manera molt intensiva en l'època de les residències, en l'època en què he estat també vacunant a professionals sanitaris. Per tant, el sistema està preparat per això. I tenim punts de vacunació, els que estem fent, per exemple.
Sí, no hi haurà problemes.
No.
Perfecte. Ara, molt important, quan parlem de gent de més de 80 anys, amb quina vacuna se les
vacunem amb vacunes d'ARN, és a dir, vacunes d'ARN missatger, que són les de tipus Pfizer-BioNTech, que són més fàcils de traslladar, malgrat es digui que les de Moderna, per exemple. Les de Moderna,
ah, sí?
Sí, perquè hi ha un tema, les de Moderna les traslladem congelades, a menys 20. Les de Pfizer és a menys 80. Això és una dificultat.
Evident.
Però una vegada ja l'has descongelat, ja la tens a 2-8 graus, la de Pfizer es pot traslladar i la de Moderna no, o molt poquet. Llavors, per això, malgrat sigui més complicada la de Pfizer en general, perquè té aquest tema que només dura 5 dies, una vegada descongelada, doncs, malgrat sigui per aquest motiu una miqueta més difícil de gestió, el que portem cap als domicilis és la de Pfizer.
Tinc moltes preguntes perquè hi ha gent, amics coneguts i saludats, que m'estan enviant missatges.
Respecte.
Sobre el tema de la vacunació, perquè és molt interessant el que està tot explicant, i evidentment hi ha moltes preguntes, no? Hem dit, la gent més gran de 80 anys, majoritàriament amb vacunes de Pfizer i BioNTech durant el mes de març, o fins i tot abans d'acabar el mes de març. Després d'aquest col·lectiu, qui els hi toca?
Doncs jo crec que és important tenir en compte que tenim diversos col·lectius simultàniament. És a dir, jo abans deia Pfizer-BioNTech, la podem portar al domicili, la tenim en l'atenció primària ja ara, i per tant podem anar a aquestes persones grans. Però al mateix temps anirem tenint i estem tenint vacuna de Moderna, sobretot en els hospitals. I per això hem obert una segona línia, que són les persones trasplantades. I progressivament estem vacunant a persones que han patit un trasplantament o que estan en fase. És a dir, que també estiguin tranquil·les des del seu lloc de control, contactant en elles d'una manera progressiva perquè depèn de la disponibilitat que tinguin de vacunes de Moderna. I el tercer grup, lligat al tercer tipus de vacunes, és tot lo d'AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca. Llavors, aquestes, com a nivell de l'Estat es va decidir 18-55 anys en condicions cròniques estables o persones sanes, llavors aquestes l'estem dedicant a serveis essencials. És a dir, hem obert serveis essencials no perquè els prioritzem per sobre de la gent gran, sinó perquè tenim una vacuna que no es pot posar, segons les indicacions actuals en Espanya, en gent gran. I la tenim que posar en les millors, en les persones més prioritàries per a aquest grup de, per a aquest tipus de vacuna. I quina són les que, persones que estan fent serveis essencials per la nostra comunitat.
Hi ha una altra, ara que parlava de la vacuna d'AstraZeneca Oxford, permeti'm, però hi ha una mena de zona negra, que és aquesta gent que a mi m'agrada dir que és la generació Rick Astley, que són aquesta gent que semblen molt joves, però que ja són grans, i que són aquesta gent que va a aquest forat de 55 a 65 anys.
Sí.
I que dius, bueno, i aquesta gent quan es vacunarà? Perquè si estan allà enmig del no-res, aquesta gent quan es vacunarà?
Doncs quan li toca per prioritat, per grup d'edat o per condició de risc. Això vol dir després de los de 70, després de los de 60, després de les persones amb patologia crònica important, que sigui un factor de risc de complicacions. A no ser que la vacuna d'Oxford-AstraZeneca es revisi la seva situació i es valori que es pot posar, per exemple, fins als 65 anys.
És que això que està dient és molt important i això li vull preguntar. Guarda alguna esperança de que el Ministeri de Sanitat faci com la majoria de països europeus, que diguin que normalment aquesta vacuna es pot subministrar entre 18 i 65? Perquè
si
no tinc entès, crec que la gran majoria de països d'Europa ja han decidit que de 18 a 65 anys es pot punxar aquesta vacuna sense cap tipus de risc.
Sí, de fet l'Agència Reguladora Europea, l'Agència Europea del Medicament, va decidir que es podia utilitzar a partir de 18 anys. De fet, el Regne Unit ha decidit a partir de 18 anys i ja hi porta milions i milions de vacunes especialment posades en persones molt grans. Ahir sortia un estudi d'Escòcia amb dades poblacionals que mostrava que era capaç d'evitar ingressos, però quasi en un 90% de les ocasions, i en persones eminentment grans. Per tant, jo penso que en aquests estudis del Regne Unit, també en dos assajos clínics, en un assaig clínic amb 20.000 persones que està pendent de publicar-se dels Estats Units, que també recull persones grans, recull persones en condicions de risc, podrem tenir una evidència major que ajudarà a que podem ampliar la utilització d'aquesta vacuna en altres edats, i així podem tenir també aquesta via per a aquestes persones d'aquest terreny de ningú entre 55 i 65.
Quan parlàvem d'aquesta generació de ningú i parlava d'aquesta vacuna de 18 a 55, que és el que es punxa ara en aquests moments, segons el Ministeri de Sanitat, a tot Espanya, tenen algun tipus de conversa amb algú concretament des del Ministeri de Sanitat o el de vostès amb el Departament de Salut per començar a dir, escolta, potser que ens aniria a tots millor que aquesta vacuna ja s'ampliés a la gent de més de 55 anys?
Nosaltres ja en el seu dia, en la discussió, en la ponència de vacunes de la Comissió de Salut Pública, Catalunya ja es va manifestar a favor d'utilitzar-la fins als 65 anys. I ens hem manifestat repetidament. I llavors, la ponència de vacunes es va reunir cada setmana, de fet, demà, dimecres, hi ha la reunió setmanal. La Comissió de Salut Pública, que és d'on penja aquesta ponència de vacunes, es reuneix, em sembla que és dijous. Cada setmana hi ha reunions per a aquest tema, no només per a aquest tema, però per a altres temes molt rellevants en relació a la vacunació. I llavors, per tant, això es revisa, compartim els articles, aquest article d'Escòcia es va compartir en el grup de treball.
Per tant, doctora, vol dir, no sé quina és l'opinió de les altres comunitats autònomes, però en el cas de Catalunya està molt a favor de que es pugui punxar a gent de més gran de 55, és a dir, fins als 65 anys, amb la vacuna d'Oxford AstraZeneca. Per tant, hi ha més comunitats autònomes que estarien a favor?
Sí, hi ha més. És a dir, el marc d'aquestes discussions és un marc de confidencialitat, per tant, jo puc dir el que opinen com Catalunya, no diré el que opinen les altres comunitats autònomes, però hi ha diverses comunitats autònomes que opinen que es pot utilitzar. En la discussió que es va fer, de totes maneres, va prevaldre l'opinió d'una majoria que van pensar que calia aplicar l'anomenat principi de precaució, dir els estudis publicats fins la data que es va fer la discussió.
Que estem parlant de fa un mes i mig, no, potser?
Sí, o menys. Eren els estudis, bueno, l'estudi publicat és un Lancet del 8 de desembre, però llavors els estudis sobretot incloien aquestes persones. 18 a 55 anys, havia unes 600 que haguessin rebut la vacuna per sobre de 55 anys, però es va considerar que era poc. Llavors, però jo espero que es revisi properament.
I creu que en breu hi haurà l'opció d'ampliar-ho 10 anys més? Creu que això serà imminent?
Imminent no penso, però penso que es revisarà. Jo crec que s'esperarà sincerament als estudis d'Estats Units, als assajos clínics d'Estats Units.
Val. Efectes secundaris.
Sí.
Estan havent-hi molts o no?
Estan havent-hi, és a dir, estan havent-hi perquè passa una cosa en aquesta vacuna, i abans ho comentaven abans de començar, és una vacuna que pot provocar un nivell d'anticossos que és superior al de patir la malaltia, però és molt superior en algunes ocasions, llavors fins a 10 vegades més. Llavors això d'alguna manera indica que és capaç de produir en el nostre cos una reacció immunitària important.
Estàvem parlant d'això i l'explico, permeti'm, doctora, per explicar-ho a la gent. Normalment et diuen que tens anticossos quan tu fabriques, no sé exactament quina és la terminologia que hem d'adaptar, però hi ha un número que és molt important.
Sí.
800, 900, 1.000.
Sí.
I això et diuen que ja tens anticossos potents. Clar, avui el Joan Lluís García m'explicava que una persona molt propera seva, que ja l'hem punxat la vacuna, té IgGs per damunt dels 12.000.
Sí, sí.
Amb la qual cosa vol dir que genera una immunitat, bestial.
Sí, sí, és aquest el tema. Llavors, això produïa aquesta reacció, produïa aquesta capacitat de generar aquesta protecció, no només anticossos, sinó que també immunitat celular. Llavors, això indica que el nostre cos està reaccionant, i aquesta reacció es produeix sobretot els 2-3 primers dies. Moltes vegades aquesta sensació una miqueta de cansament, de dolors musculars, aquesta sensació de febre que tenen algunes persones, està relacionada amb aquesta capacitat o aquesta producció d'aquests anticossos per al cos. Per tant, indica aquesta reacció. I sí, l'observem en les tres tipus de vacunes. I llavors, passen dos o tres coses que són especials. Una, que tenen major reacció les persones més joves. Per tant, si una persona jove té aquesta sensació els 2-3 primers dies, és una cosa normal, és una cosa que indica la resposta al seu cos i passarà. I en algun analgèsic d'aquells que tenim per casa, doncs, pot ajudar. L'altra cosa és que passa més en la segona dosi que en la primera, i és normal perquè la segona dosi actua com un booster, que diem, com un recordatori, reforça aquesta resposta immunitària. I l'altra cosa és que les persones grans lo tenen menys, que està relacionada amb la primera, però que ens han anat molt bé perquè en les residències, que han tingut una cobertura i una acceptació de la vacuna boníssima, boníssima, i que ja saps que estem observant els resultats magnífics, estem supercontents i contentes. Llavors, en les residències les persones grans no han patit tants efectes adversos.
Per tant, són efectes secundaris molt lleus.
Són de 2 o 3 dies, i és com passar una miqueta una viràsis curta i només en un percentatge dels casos. Bé. Només al voltant d'un 10% de les persones.
Hi ha molta gent que truca per fer moltes preguntes. Jo li diré alguna, per exemple, personal de farmàcia, policies, bombers que tenen més de 55 anys, quina vacuna els posaran i quan?
Doncs està lligat amb el que deien abans. Si la vacuna d'AstraZeneca se allarga, doncs podem posar-los aquesta. Si no, serà quan les toque per prioritat. I llavors aquí tenim que fer el que hem dit abans. Primer els de 80, després els de 70, després els de 60 i després els que tenen patologia de risc. I després ja li tocaria als col·lectius essencials, que només els han avançat per el tema de la disposició, la disponibilitat d'aquesta vacuna que no li podem posar les altres persones.
Les mares lactants es poden vacunar, pregunten?
Sí, les mares lactants es poden vacunar. Al principi hi havia un... aquesta cosa que diem al principi de precaució, com no incloem persones lactants en els assajos clínics, es va dir primer millor ser precauts. Llavors, ara el que fem és un balanç risc-benefici de la persona. Llavors, si la persona està a risc de patir la malaltia, a risc de tenir complicacions, doncs vacunem, malgrat estigui lactant, que és el millor que pot fer per la salut del seu fill i filla, i també en el cas de l'embaràs, consideren que ha d'haver una valoració de l'ostetra, de l'ostetra, de la llevadora, de la persona que controla aquest embaràs i valora aquest risc-benefici.
Pels menors dependents de 16 anys, quan se'ls vacunarà?
Les menors dependents menors de 16 anys, entre 12 i 16 anys pot haver una valoració individual del nen o la nena, perquè si té una malaltia neurològica greu podria valorar-se la seva utilització fora de fitxa tècnica, però el que farem també serà vacunar els cuidadors d'aquests nens i nenes.
Nens i nenes que estan en aquests moments en tractaments de càncer, també se'ls ha de vacunar urgentment?
Els nens i nenes que estan en tractament de càncer, doncs cal tenir en compte primer la edat, primer la situació concreta d'aquest nen i nena, ja dic, per sobre de 12 no, per sota de 12, perdó, no, però entre 12 i 16 es pot fer una valoració individualitzada de cada cas. Important aquesta sensació. I important també tenir en compte que s'estan fent estudis per intentar veure quina és la resposta, per exemple, en deien l'altre dia, a partir dels 5 anys. Ah. S'estan començant a fer estudis, però tardaran uns 10 mesos i segurament participarà algun hospital d'aquí, de Catalunya.
Bona notícia. Hi ha diferència entre personal sanitari privat i públic?
En el percentatge de vacunació?
Sí.
No, estan més o menys ara, van començar en el públic, van començar sobretot en el que tracta amb persones amb Covid, plantes Covid, emergències, urgències, després tot el privat que feia també suport per la Covid, i sobretot per a nosaltres no ens interessa tant la titularitat sinó el nivell de risc. I estàs tot el dia en contacte amb Covid, tenies que estar vacunant molt a l'inici, si estàs fent una pràctica més general una miqueta més després, i ara estem intentant cobrir tot el professional sanitari.
Jo sempre, quan vaig a un mercat o a un supermercat, sempre veig aquella gent que està permanentment en contacte amb la gent. Aquesta gent és personal essencial? Seran vacunats?
Les persones de la nostra societat que estan allí, en aquests llocs, estan ja tenint en compte el risc que tenen les persones grans, el risc que tenen les persones amb factor de risc. Es pensa que ara és molt important que totes les vacunes que tinguem les dediquem ja segons el risc i segons la edat. Llavors, en el moment en què toqui, les vacunaran i esperen que sigui molt aviat.
Molt important algunes preguntes que crec que s'han de fer, eh? És a dir, una persona que està vacunada,
sí,
una persona gran, per exemple, ara d'una residència,
sí,
està vacunada i, per tant, és immune, s'ha convertit en una persona immune. Pot transmetre ella el virus o no?
Doncs aquí cal pensar que l'efectivitat de les vacunes és molt alta, és al voltant d'un 95%, la que estem posant en les residències.
Hauríem d'explicar, com sempre expliquem, que altres vacunes que ens posem tenen una efectivitat molt més baixa.
Exacte, la de la grip és moltíssim més baixa. Algunes sí que tenen una efectivitat més o menys similar, però en relació a la grip és com el doble o molt més. És a dir, jo crec que tenim unes bones notícies magnífiques en aquesta vacuna. Esperaven la OMS, la FDA, va dir que volia una vacuna que almenys tingués una efectivitat del 50%. I el fet de que aquesta tecnologia de RNA missatger estigués desenvolupant-se des de feia una dècada més o menys per altres indicacions etc., va fer que quan es va publicar el genoma, es va començar a investigar sobre aquest tema, tinguessin després aquestes vacunes en aquesta efectivitat que ens... Bueno, magnífica. Llavors, però malgrat sigui el 95%, hi ha un 5% que no. Llavors, malgrat això, això és per dir que tots i totes tenim que tenir molta cura, malgrat estiguem vacunades o no estiguem vacunades, en el de seguir totes les mesures aquestes de mascareta, distància, mans, etc., abans, fins que no aconseguim entre tothom la immunitat de grup. Fins que no estiguem per sobre el 70%, per exemple, nosaltres hem fet un estudi molt interessant en què hem vist el nombre de casos en les residències en què havia més del 70% de la gent vacunada. I miraven el 70, el 80, el 90 i menys. I realment, quan ja aconsegueixes un 70% de la gent vacunada, el nombre de casos baixa moltíssim. És a dir, hem fet diversos estudis. Hem comprovat com la vacuna, a partir dels 12 dies, ja començava a tenir efecte. El que s'havia observat en els assajos clínics lo van observar en les nostres residències. Després van observar que en les dues dosis encara més. La reducció del nombre de casos, la reducció de los ingressos, de la mortalitat, és increïble. Però també volien observar si es produïa aquesta immunitat de ramat en l'entorn residencial. I han observat això, que si aconseguim que el 70% de la gent està vacunada, realment un entorn com protegit. Per tant, crec que el tenir les residències molt ben vacunades ajudarà a millorar les mesures i a fer, jo que sé, que no tinguin que fer una quarantena quan ingressen, si estan vacunades, o algunes, o quan retornen d'una visita a casa seva. És a dir, ajudarà, però malgrat tot necessitem seguir fent mesures de distància, mans, mascareta, etcètera.
Quan estarem a Catalunya, calcula, amb el 70% vacunat? Aquelles previsions que feia Salvador Illa quan era ministre, el 70% a l'estiu, a finals de l'estiu, les certifica a la doctora Cabezas o no?
Doncs jo crec que depèn molt del nombre de dosis que tinguem. És a dir, que jo calculo que nosaltres ara pensem que l'etapa 2, que és aquesta etapa que agafa totes les persones de risc més alt, la podrien tenir per al juny, però això no és el 70% de la població, això és un aproximadament un 30 i pico per cent. El 30 i pico per cent o el 40% més important, en el sentit de que són els que més la patiran. I llavors, però jo crec que tindrien que esperar una miqueta que passi l'estiu.
40% a l'estiu, més o menys, calcula.
Sí,
aquí.
Jo crec que... Sí, tenint les dosis de vacunes, jo calculo que sí. I pensant...
Per tant, 70% és una... Era un brindis al sol, gairebé.
Bueno, jo crec que... És que si tu mires les dades de la Unió Europea, fa uns mesos ja es deia que compraven 2.200 milions de dosis. 2.200 per una població de 450 milions de persones que vivien en la Unió Europea. Per tant, tenien que tenir vacunes que ens sobressin, no? Però el tema està, no és els acords de compra, sinó quan arriben.
La distribució.
Quan arriben, exacte. Quan. La producció. Jo crec que ara tenim el problema, sobretot, no tant en la distribució, que és bastant justa, és a dir, perquè és...
Justeta. Criteri... El problema és la producció, ara,
el
produir tantes dosis.
El problema és produir tantes dosis.
Perquè clar, em diu 35-40% a l'estiu, més o menys, a Catalunya. Això, a efectes pràctics, ens variarà la manera de viure respecte ara? Estarem millor? Podrem viure una mica millor?
Sí, jo estava mirant les dades, per exemple, d'Israel, no? Ja sabem que Israel és el que va més capdavanter. Hi ha un 50% de la seva població que ja ha rebut una dosis. I ja l'altre dia els articles mostraven doncs que realment l'efecte es notava. L'efecte es notava d'una manera clara. Jo crec que nosaltres estem notant l'efecte, com hem dit, en residències, en professionals sanitaris, en professionals sanitaris també la taxa d'infecció s'ha reduït en un 80%, dades de Catalunya. Per tant, estem notant-lo. I jo crec que notarem al voltant de l'estiu i espero que al voltant de l'estiu tinguem la possibilitat d'augmentar una miqueta, de fer una relaxació relativa, és a dir, un ajust, una situació que espero que sigui millor.
Millor que, per exemple, l'estiu passat?
L'estiu passat, jo lo recordava l'altre dia, l'estiu passat, Déu-n'hi-do los relaxats que van estar.
Sí, no, hi havia sopars cada dia i podíem fer una vida relativament...
Jo crec que l'estiu passat van estar una miqueta massa relaxats. Uh-huh. I llavors, però bueno, això és la meva opinió. Però és la cosa aquesta. Però també és cert que a vegades necessitem respirar una mica, no? I estar al costat i totes aquestes coses. Però sí, jo crec que si poguessin recuperar la situació de l'estiu passat, ja estaria força bé.
Si en lloc de fer dues dosis només ens vacunéssim d'una i la segona l'allarguéssim, és a dir, en lloc de fer dues dosis a gent en concret, en féssim només una a més població...
Això és la estratègia del Regne Unit. Això, per exemple, per a la vacuna d'AstraZeneca, doncs també és l'estratègia una miqueta que es planteja, perquè aquesta vacuna es pot donar la segona dosis entre 4 i 12 setmanes, si mirem la fitxa tècnica. Espanya ha decidit utilitzar-la entre les 10 i 12 setmanes. Uh-huh. Això està bé, perquè hem observat pas una cosa... peculiar en aquesta vacuna, i és que si allargues per sobre de 8 setmanes, la seva efectivitat és major. Per tant, la donarem 10-12 setmanes. Això ens permet que totes les que arribin abans les puguem utilitzar com primeres dosis. I
això està aprovat ja o no, doctora? Això està aprovat de fer-ho fer ja?
Sí, de fer-lo a les 10-12 setmanes. És quan ho estem plantejant de fer.
Em milloraria aquest percentatge que deia del 40% aquest estiu si, per exemple, arribessin la vacuna de Janssen?
Sí.
I si, per exemple, fins i tot l'Agència Europea del Medicament entrés a bé, o suposés, o la Unió Europea tingués a bé valorar l'efectivitat de la vacuna russa, per exemple, la de Sputnik?
Tot el que sigui ampliar l'oferta, sobretot ampliar les dosis. La de Janssen és una vacuna també d'adenovirus, similar de vector viral, igual que molt similar a la d'Oxford AstraZeneca, que té unes bones dades, que s'ha aprovat ja a les soques noves, que això és important, perquè quan mirem els estudis tenim que tenir en compte en quin moment s'han fet.
Ara parlarem d'això.
Perquè aquesta és la cosa, no? Llavors, és una vacuna que, a més, una part de la producció es farà aquí a Catalunya. I vull dir, és una vacuna d'una dosis. Tot això, és a dir, augmentar el nombre de dosis i augmentar una miqueta aquesta oferta serà essencial per aconseguir això que hem parlat abans.
En aquest 40% que comentava ara, per posar aquesta xifra, hem de ser 40% de l'estiu, tenint en compte el remanent que tenim ara i les dosis com van arribant, i compta vostè les de Janssen o encara no les compta aquí? És a dir, que si tinguem les de Janssen podem ser una mica més optimistes en el percentatge de l'estiu.
És que la veritat aquí el gran problema que tenim és que les úniques vacunes que nosaltres sabem que rebrem són aproximadament fins a març. No sabem la resta. Ens han dit que rebrem més, però no sabem el número. I de fet, només es les confirmen el dijous per el dilluns. És a dir, es les confirmen en 2 dies, 3 dies.
Sí, no, vostè no sap en aquests moments, o no sabem en aquests moments, quantes vacunes tindrem d'aquí 15 dies?
Sí, aproximadament les que tindré, fins a març, aproximadament, però la confirmació la tindré el dijous per les que rebrem el dilluns. D'acord. Llavors això genera una sensació d'incertesa, sensació important. Sí.
En tot cas, si hi ha la gent que ha passat el virus...
Sí.
Van al furgó de cua a l'hora de vacunar-se?
La gent que ha passat el virus, que té menys de 55 anys, tornem al número de 55 anys.
La generació Ricasso li ha de fer punyeta.
No, però... I que no tenen condicions de risc, però... És que, vull dir, els que teniu menys de 55 anys, al voltant de 55 anys, és que sou joves. I llavors això indica que teniu menys risc de patir les complicacions més greus, la mortalitat per aquesta malaltia. Per això s'estableix allí el nivell. Llavors, aquestes persones si han patit la malaltia en els darrers 6 mesos, perquè ara, fins ara sabem que els anticossos es poden mantenir al voltant de 8 mesos en mitjana. I llavors, per això, els que l'han patit en els darrers 6 mesos, que tinguin menys de 55 anys i que no tinguin condicions de risc, aquest se pot anar cap al furgó de cua.
Perfecte. El tema de les variants i de les soques diferents que estan arribant, que si la britànica, que si la de Manaus, que si la sud-africana. Les vacunes, en general, són bones per a aquestes variants que coneixem fins ara?
Enfront a la primera B, Clar, estan dissenyades en la Wuhan, o per lo també, enfront a la britànica força bé. De fet, l'estudi d'Escòcia que parlaven d'allí i estudis de Pfizer en Israel, etc., tenen força participació ja de la soca britànica, la gran majoria, i tenen molt bons resultats. En relació a la sud-africana hi ha una mica de pitjors resultats, malgrat sí que protegeix enfront a formes més greus, en forma a complicacions, i en relació a la brasileira o la brasilenya, no hi ha poca evidència. Però, en tot cas, el que sabem és fins ara la protecció és bona i sobretot enfront a casos ingressats, etc. I també el que sabem és que si fos necessari canviar la seqüència, és molt fàcil en aquestes plataformes fer-les. I, de fet, ja s'està
plantejant. Això és molt interessant, doctora, i molt esperançador. Això crec que és molt important. És a dir, tal com es va dient...
Sí.
No és que... I m'agrada molt repetir-ho, i em sap greu per aquella gent que li sàpiga greu que repeteixin les coses, però crec que és molt important repetir-ho, que quan hi ha una variant nova, la variant per part de la vacuna per adaptar-se a aquesta nova variant és fàcil de fer, no s'ha d'inventar una nova vacuna.
No, tu agafes la mateixa vacuna, la mateixa tecnologia, i substitueixes la seqüència aquesta, l'ARN que porta dintre d'una càpsula de lípids o el que sigui, o en el cas de vector viral, que és ADN, però també se pot canviar, de més, tenint tota la seqüenciació de tots aquests virus i es pot fer, i simplement el que estan ficant o el que està dintre de la vacuna és la instrucció per fer la proteïna que té la superfície del virus. Aquesta proteïna que diem S, que és la que li serveix per entrar en la cèl·lula humana i reproduir-se. És una instrucció concreta, molt concreta, i és una instrucció que es pot fer molt ràpidament.
Això ja, perquè ens entenguem, i pels que són profans en la matèria, això ja ha passat? És a dir, ja les vacunes s'han anat adoptant a les noves soques o variants, o encara no?
Per ara no, però crec que s'està fent ja recerca per a desenvolupar noves vacunes en el cas de que siguin necessàries.
Wow, una magnífica notícia, això també. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que el govern d'Espanya no descarta haver de tornar a vacunar contra el virus l'any que ve, és a dir, com passa amb la grip, sí, la vacuna de la grip. I que, de fet, la Unió Europea estaria començant a reservar dosis de cara per estar previnguts arran de possibles mutacions dels virus.
Això és una opció, eh? És una opció que tinguem que fer vacunacions periòdiques com fem en la grip. Llavors ja no serien dues dosis, sinó que segurament seria una única dosi, actua de booster, de recordatori de la nostra resposta i adapta a les noves variants.
Val. Sobre el tema deia, si ara van venint, no hi haurà problema en vacunar. És a dir, el ritme de les vacunacions a Catalunya, estem preparats per això.
Sí,
sí que s'havia parlat de la possibilitat de vacunar en grans espais. S'havia parlat del Camp Nou, s'havia parlat de la Sagrada Família, fins i tot vam parlar de l'Estadi Olímpic. Fernando Simón, des de Madrid, va dir que no ho veia necessari. Ho descarten o seria bo fer-ho?
Jo crec que són fases. És a dir, ara estem en la fase en què el paper essencial és el paper de l'atenció primària. Van tenir primer una fase en què els equips mòbils van ser essencials per arribar a les 1.400 residències de tot tipus que tenim a Catalunya, molt petites algunes, molt grans altres, en llocs diferents. Després d'aquesta fase d'equips mòbils, tenien que aterrar-lo ja en la primària per fer el que la primària sap també fer, que és vacunar les persones a les que atén, les persones grans, les persones amb problemes de risc, les persones a les que vacunen cada any de la grip. Després hi haurà una fase en què anirem a la gent jove, anirem a la gent que es troba bé, que no va tan sovint als centres de salut.
Sí.
I aquesta fase, aquesta tercera, la podem fer a través dels llocs on treballen, per exemple, utilitzant de nou els serveis de prevenció de riscos laborals, que han jugat molt paper també en els hospitals, en els centres de salut, i també utilitzant espais comunitaris, com quan ens apropem a fer un cribatge, pues igual ens podem apropar a les universitats, per exemple, que s'han dit, o als museus, o als espais com el Camp del Barça, que has dit, per apropar-nos i per fer actuacions de recordatori d'aquella persona que no percep la importància o la gravetat de la malaltia tant perquè és una persona molt jove o perquè és això, i tenim que apropar-nos als llocs on normalment estan ells. No que ells vinguin al centre de salut, sinó nosaltres ens anem a la comunitat a buscar-los.
Ens queden 8 minuts perquè a les 10 de marxar i tinc algunes preguntes encara que fer-li. Per exemple, em pot recordar, per molta gent ara que ho està pensant, quines són les fases amb la qual estem passant?
Sí.
És a dir, ara ja, molt important això que estem dient, perquè ahir en parlàvem, la gent, les famílies que tenen a càrrec a casa seva una persona de 80 anys o cap amunt, estupenda de la vida, i que s'hagi de vacunar, que els trucaran, que ningú truqui enlloc, sinó que serà el centre d'atenció primària, els CAPs, qui trucaran per dir, escolta, en dia i hora vingui vostè a punxar-se aquest dia. Això, gent de 80 anys. A partir d'aquí?
A partir d'aquí tenim, per un costat, al mateix temps estem fent els serveis essencials, hem vacunat amb més de 20.000 persones de la comunitat educativa, per exemple, hem vacunat també molts bombers, moltes persones d'altres col·lectius essencials. Doncs aquests també estan rebent un SMS i en l'SMS es va a una pàgina web on ells trien el dia i l'hora de 40 i pico punts que tenim per amb vacuna AstraZeneca en tot el territori.
D'acord.
Això és el que tenim allí i també les persones trasplantats que han dit que aquests se contactaran des del seu lloc, des del seu hospital, en calma i en tranquil·litat perquè té que veure l'arribada de vacuna de Moderna, que és la vacuna que més a poc ens arriba. Després, anirem ja a los majors de 70, després a los majors de 60, sí, entre 60 i 69, i després a les persones menors de 60 en condicions de risc per patir aquesta malaltia d'una manera més complicada. Tot això conjuntament en algun, per exemple, en vacuna AstraZeneca també podríem vacunar entre 45 i 55 de manera oportunista, és a dir, quan acabem els serveis essencials, tot això lo tenim que fer, lo volem fer abans de juny.
Vale.
Per tant, totes les persones que estiguin en aquestes característiques que pensin que seran cridades, que seran contactades...
Que ningú truqui enlloc i ja els trucaran.
Sí, i que tranquil·litat, perquè abans de juny és molt bo. És a dir, és que pensem que l'any passat, en aquestes dates, encara no coneixien la malaltia. En març, sí que la coneixien, però que encara estaven començant a conèixer la malaltia, etc. I llavors, i ara ja tenim una vacuna, ja la tenim més de 500.000 dosis posades a nivell de Catalunya. Llavors, per tant, abans de juny, seran trucades. I tots els que estiguin fora d'aquestes característiques serà a partir de juny.
Hi ha una bona notícia que avui sabien, que és que el govern d'Espanya vol tirar endavant fer viatges novament de l'Inserso a partir del setembre. També hi ha una altra cosa que ja és un gran debat, no per això, sinó per tothom, que és el famós, i ja s'està parlant molt a Israel, s'està parlant molt també al Regne Unit, s'està parlant molt a nivell de la Unió Europea, si farà falta un passaport immunitari de vacunació. És a dir, que tota aquella gent que hagi d'agafar un avió, que hagi de passar de país en país, tingui un certificat conforme s'ha vacunat. Això, evidentment, té molts debats sobre el tema de legitimitat i tot. Seria partidària, doctora?
Doncs, jo penso que aquí... Bueno, és un tema que va més enllà de la meva competència tècnica, però jo diria que hi ha dos aspectes. Per un costat, que tenim l'antecedent dels certificats de febre groga per viatjar a alguns països, i, per tant, no és una cosa tan nova, sinó que en algunes ocasions això s'ha utilitzat, però per una altra qüestió, aquesta és una vacuna que molts països encara no tenen. És a dir, quan mirem una mica les xifres de països que estan vacunant, veiem que tots els països pobres no estan accedint a la vacuna. Per tant, jo crec que abans tenim que garantir que els més de 200 països que tenim en el món tinguin accés a una bona vacuna. I llavors es podrem posar en que si qüestions que limitin la mobilitat o no. Però jo crec que és que en aquest moment la distribució és molt injusta de la vacuna.
I llavors,
sí, perquè si mires, ja saps que hi ha diverses webs on es fa un seguiment de les vacunacions per països,
sí,
no? I llavors, tu, si molts països de baixos ingressos...
Clar, i aquesta sí que ha de ser una vacunació global, hauria de ser.
Ah, és una vacunació global, hi ha un compromís internacional per aconseguir això, però mentre això no s'ajusti, jo crec que és prematur parlar de passaports Covid.
Queden 3 minuts i hi ha dues preguntes. Mira, Rocío i Toni, però pregunta per ser pregunta-resposta, no feu explicacions, sisplau, Rocío.
Molt bé, moltes gràcies, doctora. Molt, molt interessant, molt informatiu. M'agradaria tornar sobre el tema de la vacunació, o de la immunitat de ramat. És a dir, vostè calcula que si la distribució i la producció van bé, estaríem en un 40% abans de l'estiu, però el meu dubte és que el ritme que portem, i que ara serà més complicat perquè s'ha de trucar la gent, ja no són col·lectius més tancats, no?, que es pot anar... No sembla indicar això, no? Què és el que la fa preveure que sí podem arribar, diguem, a aquest 70% que deien després de l'estiu o a final d'any?
Doncs jo crec que no, que vull dir que justament estem entrant en una fase que és més fàcil, perquè arribar a les residències, aconseguir els consentiments, establir una relació en uns equips que no eren els seus habituals, que les atenien, pues, va costar una mica d'establir tota aquesta organització. Jo crec que ara estem en l'atenció primària. Jo soc metgessa de família de base, i per tant la defensaré sempre, però és que són el lloc on sempre vacunem. Llavors estan vacunant a les seves persones, a les persones que cuiden cada dia. I crec que estem arribant a una fase que ara el creixement serà molt important. I a més, ho estan agafant amb moltes ganes. El professional de salut, el professional d'atenció primària, per lo que em diuen els meus companys, els meus amics, estan molt esperançats en la vacunació. Jo crec que anirà molt bé.
Val. I ara, perdó, Toni, Aire?
Sí, molt ràpid. Bon dia, doctora Cabezas. Mira, a mi l'entrevista m'ha resolt molts dubtes, però només un detall. Hi ha hagut un moment que vostè ha dit que haurem d'esperar els estudis dels Estats Units, i pel que ha explicat em queda clar que segurament totes les vacunes actuen de manera molt similar, però que els estudis sí que estan fets de manera diferent. El dubte que ens generava és què consisteix aquesta diferència.
Els estudis que es van fer en el Regne Unit i en Brasil i en Sud-àfrica incloïen sobretot persones per sota de 55 anys i en condicions de risc estables. Llavors, a mi, l'estudi d'Estats Units, que es va començar una miqueta més tard, va incloure les persones a les que anem a vacunar, sobretot aquestes persones de 55 a 65 anys i en un perfil de morbilitat, de problemes de salut més importants. O sigui, només em referia a aquesta vacuna concreta i és per ampliar l'interval d'edat.
I Bernat, per acabar...
Hola, sí, bon dia, doctora Cabezas. Li agraeixo la claredat en la seva exposició. I m'ha quedat només un dubte. Vostè ha dit una cosa que és de pur enteniment, que és que la vacunació anirà progressiva o es dedicarà sobretot a les persones que tinguin més risc i serà progressiva a les persones que tinguin de més risc a menys. Li pregunto una cosa molt pràctica. Les persones que tenen el seu historial mèdic no a la sanitat pública sinó a la sanitat privada, tindran igual de rapidesa en l'accés? Ho dic perquè, clar, si els metges han d'avaluar el risc, els metges han de tenir un contacte amb l'historial mèdic de les persones. Hi haurà diferències, això, entre la pública i la privada?
No, estem parlant sempre de nivell de risc, estem parlant de condicions, de problemes de salut, i estem parlant d'un sistema sanitari que és molt ric, i que és ric tant en la seva part pública com en la seva part privada. Nosaltres, a nivell de les dades oficials, tenim dades de 7.700.000 persones que estan per sobre pràcticament o quasi igual de les dades de que tenim en l'IDESCAT. Per tant, tenim molta informació, però també estem col·laborant perquè es vacunin els professionals de la privada i perquè puguin després vacunar a les seves persones, a les persones que atenen. És a dir, per tots igual i en tots en relació al seu risc.
No sap com li agraeixo que hagi vingut, doctora Cabezas, perquè, miri, tot això són trucades d'oients que no han pogut entrar i molts dubtes que hi ha, evidentment, pel tema de les vacunes, perquè és l'esperança. Si vostè ve a parlar aquí de coses que són esperançadores, anirà més lent, anirà més ràpid, evidentment no depèn del govern de la Generalitat, no depèn de vostè, no, depèn de que es vagin fabricant, que es vagin distribuint, que es vagin produint i que vagin arribant. I a partir d'aquí, que ens tranquil·litzem del fet que Catalunya pot punxar i pot vacunar a mesura que vagin arribant, vull dir, no es quedaran emmagatzemades, sinó que s'aniran vacunant, i per tant estem parlant de molt bones notícies. Li agraeixo molt de debò les seves explicacions. És la doctora Carmen Cabezas, ella és la subdirectora general de promoció de la salut, però, si em permetrà, ara és més responsable del programa de la vacunació Covid-19 a Catalunya. Moltes gràcies per la feina i sobretot per les seves explicacions avui aquí al Món RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Fins molt aviat.